Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Anem cap al País Valencià perquè, com hem anunciat abans, avui fa 3 anys del tancament de Ràdio Televisió Valenciana, més conegut com a Canal 9. Això que ara sentíem eren els minuts previs abans que tallessin la senyal. Per això avui s'ha fet una manifestació on hi han participat ex-treballadors i membres sindicals. Reclamen els seus drets laborals i a més exigeixen al Pacte del Botànic que reprengui ja mesures clares per la reobertura de l'ens públic. Amb tot plegat, Reis Juan ens explicava com està la situació. Bona tarda, Reis.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, ara en un mes aproximadament farà 3 anys del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Com recordes aquelles hores i tot el que va passar durant el dia 29?
Doncs el dia... Ho recordo amb un dolor profund. Recordo, a més, que no podia creure, que no donava crèdit a tot el que estava veient. Recordo molta policia. Recorde molta por en moltes cares de molts companys. Jo crec que intente no recordar, no?, des d'aquell dia, perquè cada volta que s'acosta aquest dia 29, la veritat és que és dolorós i encara, jo crec que encara no hem tancat la ferida. No l'hem tancada perquè no ens deixen, clar, perquè encara és un cas obert i no ens deixen tancar aquella ferida.
La setmana passada es va aprovar la decisió de que Enrique Soriano presidís la nova televisió pública valenciana. Ens pots explicar resumidament qui és Soriano per tota la gent que no ho sàpiga i com valoreu aquesta aprovació?
A veure, saps què passa? Que després de la proposta anterior, que era una magnífica proposta, la de Josep López, és difícil que arribi qui arribi ens agrade tant, val? Soriano és un lletrat que en l'època de Joan Lerma va assolir el seu càrrec a l'administració pública. És company o, diguem-ne, de la generació de Josep Maria Vidal, el que és el secretari autonòmic de comunicació. La veritat és que no tenim massa informació d'ell com per a ser crítics, però és un tècnic, val? Enfront teníem la proposta de Josep López, que a més de ser un molt bon periodista, és una persona que coneixia al detall tot el que havia passat a Ràdio Televisió Valenciana, que s'havia distingit per denunciar des de les primeries de Ràdio Televisió Valenciana tot allò que s'havia fet mal per part dels diferents governs valencians, i jo crec que Josep López era la persona, no? Però també entenc que Josep López era la persona més incòmoda, no solament per a la dreta, eh? Vull dir, perquè finalment jo crec que no poden ser tan tòfols, no poden errar d'aquesta manera tan ingènua. Jo, ingenuïtat, els atorgo ben poqueta, no?, a la gent que ocupa escons i que pren decisions. Josep López era una persona incòmoda, per descomptat, per al Partit Popular i per als Ciutadans, però també per a un sector del Partit Socialista o de Compromís, perquè sabien que anaven a tindre una persona molt crítica, però molt. Una de les persones més crítiques que ha tingut aquella casa des de fa molts anys. Soriano, doncs m'imaginé que funcionarà al dictat. Home, les primeres declaracions que fa és que ell no entra en valoracions de plantilla i dius, escolta'm, entre les teues funcions està veure com fas aquesta nova plantilla, què fas amb els antics treballadors, si et botes els drets laborals, si en assumixes algun, d'entrada crec que serà una persona molt poc valenta, que és el perfil que s'està buscant, un perfil baix de gent que planta poc cara.
Per què creus que s'està buscant un perfil baix si es podria tornar a la, la manipulació que tant de descrèdit va donar a Canal 9 i que després va acabar amb el seu tancament?
Aquesta és la pregunta del milió de dòlars, diríem, perquè aquesta és la pregunta que jo em faig dia sí, dia també, no? El per què estan actuant així, no? Perquè al principi de la legislatura tots pensàvem que podia haver un problema de desconeixement, però ara ja no hi ha falta d'informació ni desconeixement, perquè tant les Corts Valencianes com el Consell, el Govern Valencià, tenen tota la informació, se'ls han presentat estudis molt seriosos, molt rigorosos, i saben perfectament quin és el risc. El per què busquen perfils tan baixos? Doncs no ho sé, perquè finalment ells s'han queixat molt de la manipulació, però, atenció, els primers que ens queixàvem de la manipulació i ningú ens feia cas eren els treballadors. El que passa que els ha vingut molt bé, aquesta lletania de la no volem manipuladors, no volem comissaris polítics, volem una RTVB des de zero, però, ailàs, resulta que algun dels més il·lustres manipuladors de Ràdio Televisió Valenciana estan treballant per al Consell i tenen càrrec en el Consell, com a, en diferents gabinets de comunicació, no? Manipuladors, endollats, diguem-li, hi ha molts, molts apel·latius. Per què busquen aquest perfil baix? M'imagino que perquè la gent, si més no, la gent més gran d'aquella plantilla de RTVB, tenim clar que som incòmodes. Ja ho vam ser per a l'ERMA o per a Amadeu Fabregat, quan aquella llista famosa de paraules que vam posar el crit en el cel, ho hem sigut per a tots els consells. I si ara ho reobriren Ràdio Televisió Valenciana, segurament seríem incòmodes amb aquelles coses que el Consell no farà bé. I no perquè vulguem anar contra ningú, sinó perquè jo pense que és la tasca que ha de fer una plantilla d'un mitjà de comunicació públic. No empassar-se les mentides o allò que volen vendre tan fàcilment. Aleshores, jo recordo que en una ocasió vaig trobar a Antonio Montiel pel carrer i li vaig dir, mira, Antonio, esteu fallant perquè esteu buscant el consens. No sé què preteneu, a qui voleu enganyar. Tu no pots voler consensuar amb el botxí d'aquesta societat. No solament amb els botxins de RTVB, els que la van matar, el Partit Popular, sinó són els botxins de la sanitat pública, de l'escola pública, de tantes i tantes coses en aquest país valencià. Aleshores, deixeu-vos de consensos i feu les coses bé. Jo crec que tindreu gent donant-vos suport, perquè en busca d'aquest consens, entre cometes, amb el Partit Popular i amb Ciutadans, s'ha encarregat el Consell Rector. Un Consell Rector que, per exemple, tenia l'editora Rosa Serrano representant a la ciutadania, jo crec que és un perfil immillorable, perquè és una persona inqüestionable per tot i per tots, i que plantejava Josep López com a president d'aquest Consell Rector. Ahir haguem pogut començar a fer les coses bé. Per què busquen aquest perfil baix? Suposo que per comoditat. Finalment, no deixa de ser un govern que no vol que li toquen els nassos, dic jo, I per això necessita tindre un perfil, francament, molt baix, molt baix. La veritat és que dius, no sé, tant de rebombori que han armat per fugir de la manipulació, per voler fer una radiotelevisió que siga independent, que siga lliure, que estiga lliure de mordaces, no van aconseguir-ho pel camí que van, en absolut.
Per tant, tu creus que és possible, que és difícil evitar la manipulació que tant us veu queixar el mateix dia 29 de novembre, quan van tancar RTVB, si segueixen per aquest camí?
Mira, jo crec que és difícil pel següent motiu. La gent, jo no sé, la gent no sap que fa 2 anys la MESAV, la Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià, que és un òrgan que va estar impulsat per entre d'altres, per Mil de Nou, que som treballadors de RTVB, antics treballadors de RTVB, junt amb associacions com Atrau. La MESAP va fer un estudi molt seriós, molt rigorós, i els el va lliurar als qui es presentaven en aquell moment a les eleccions autonòmiques, no? I allà un òrgan fonamental per a evitar la manipulació era el Consell de l'Audiovisual Valencià. Doncs bé, en la nova llei que s'aprova, Bueno, es parla del Consell de la Ciutadania, de... i finalment es diu que en poder es posarà en marxa el Consell de l'Audiovisual Valencià. I dius, mira, quina casualitat. És l'òrgan que ha de tindre capacitat sancionadora, no només reguladora, no només de vigilar què s'està fent, no només de control de que les coses es fan bé, sinó també capacitat sancionadora. Si tu de debò vols posar en marxa una ràdio i una televisió públiques que estiguen allunyades de la manipulació, de la tergiversació, de l'endollisme, de la informació governamental, etc, etc, el primer que fas és posar en marxa aquest òrgan que ha de vetllar perquè les coses es facin bé. No solament des del punt de vista informatiu, sinó també des del punt de vista contractual. No oblidem que Canal 9, Ràdio Televisió Valenciana, va ser l'eina per al blanqueig de diners i per al tràfic de molts milions d'euros. Gürtel passa per RTVD, Valmor passa per RTVD, tots els grans casos de corrupció passen per Ràdio Televisió Valenciana. Aleshores, l'aspecte contractual és molt important. Si de debò volguerem fer eixa Ràdio Televisió Valenciana tan independent, el primer que hauríem fet, o de forma paral·lela, estaria ja posant-se en marxa el Consell de l'Audiovisual Valencià. Però això ningú en parla, ningú. A ningú li preocupa el més mínim. Estan preocupats per veure si entren 100 treballadors, 200 o 400. A més, opinant gent que no té ni idea del que és un mitjà audiovisual, no? Però del Consell Audiovisual no en parlen. Aleshores, jo tinc seriosos dubtes de que de debò els preocupi fer una ràdio i televisió valenciana de qualitat, plural i conforme diu l'eslògan tan antic que portem.
Per tant, pel que estàs explicant, entenc que tot aquest procés de recuperació de la radiotelevisió pública valenciana s'està visquent amb certa decepció al que s'esperava, no?
Sí, decepció per part de la societat i decepció per part de la plantilla. La societat no pot entendre, tu pensa que ja són 3 anys, les criatures que tenien 3 anys en tenen 6, val? No podem veure TV3 ni escoltar Catalunya Ràdio, amb la qual cosa aquestes criatures, Peppa Pig es parla en castellà. És a dir, ja n'hi ha una generació de criatures que els seus personatges no els parlen en català i que, per tant, juguen en castellà, perquè els seus personatges parlen en castellà. Val? Això és molt greu i a més, ens arriben moltes queixes i molta preocupació, sobretot per sectors com l'educatiu, les associacions de pares i mares, etc. És a dir, la gent no pot assabentar-se. Recorde, no fa massa, una persona que em va dir, és que va a ploure moltíssim demà. I va dir, perdona'm, que va a ploure en la meseta. És tan senzill com això. Així, plou en León i la gent gran es pensa que ha d'agafar el paraigües i dius, no, que així no ha de ploure, així fa un sol que torra, entens? Aleshores, hi ha una profunda decepció per part de la ciutadania que no entén el per què deixa lentitud extrema. I al final ja estan començant a qüestionar-se que quin problema hi ha en els treballadors, perquè és tan greu respectar els drets laborals dels treballadors. I després la decepció que hi ha per part nostra, vos la podeu imaginar. És a dir, vull dir que el Partit Popular volguerà xafigar els nostres drets laborals en el primer ERO, tampoc ens estranyava tant, perquè els patíem des de feia molts anys i sabíem de quin peu coixegen, val? Però que un govern que es diu progressista, d'esquerres, etc, diga que no respecta els teus drets com a treballadors mentre estàs veient com van a volen solventar el tema dels interins fent-los plantilla, o mentre veus com Thyssen recupera una empresa i la recupera més seus treballadors, o tants altres exemples, nosaltres no acabem d'entendre quin és el problema en respectar els drets laborals quan se suposa que és un govern d'esquerres, no? O un govern progressista, deixem-ho així, sinó d'esquerres. Aleshores, la decepció és profunda, però clar, si respecten els drets dels treballadors, es quedarien amb quins treballadors? Amb els treballadors, el que els deia abans, no? Aleshores, això no m'agrada, no? Ves que decepció, ja arribem a un punt de quasi fastigueig, val? Perquè la màscara, les mentides, no es poden sostindre per molt de temps. Veurem què diu l'Audiència Nacional en breu.
Perquè heu denunciat tot el tema d'aquest dels treballadors, de la recuperar els treballadors que havien fet feina als llocs de treball de Canal 9 o de la ràdio, no?
Sí. L'ERO d'extinció va estar denunciat per una secció sindical. Perdona. Per la secció sindical de CGT. Aleshores, allò va quedar paralitzat perquè el Partit Socialista havia interposat una demanda d'un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional, i fins que el Constitucional no ha deixat anar el tema, l'Audiència Nacional no podia jutjar-ho. El Constitucional ja ha dit que es retira, que admet el recurs de retirada, i ara l'Audiència Nacional ha de dictar data per al juí. El juí pot declarar nul l'ERO d'extinció. Si això passara, suposaria que els 1.600 treballadors de la plantilla mai han deixat de treballar en Ràdio Televisió Valenciana. Se'ns adeutarien els sous de 2 anys. Més de 2 anys. En maig, de 3 anys. Val? En com més temps passa, més temps farà. No? Aleshores, és molt dolorós, i la gent crec que tampoc ho sap, en el desembre de l'any passat, desembre de 2015, el comitè d'empresa va portar la darrera proposta al govern dient-los que pararen la liquidació, reconegueren els drets laborals, acceptaren la plantilla de 1.600 i a l'endemà o a la setmana, després d'acordar un ERO, posaren en marxa el tercer ERO, de manera que quedarà una plantilla normal, una plantilla la necessària, no la plantilla unflada que hi havia, i a partir d'ahir començar a emetre. Si hagueren acceptat aquesta darrera proposta del comitè d'empresa, des del mes de març estaríem veient la televisió i escoltant la ràdio. Això haguera permès la reciprocitat amb TV3 i Catalunya Ràdio. Però és que a més això tenia un cost per a la Generalitat de 500.000 euros. Ningú s'haguera pogut negar. Per què no ho han fet? Jo de veres no puc trobar, perquè si les respostes que trobo són realment dolentes. Per què no ho han fet? No ho sé. No ho sabem.
Però
estan molt encabotats, com no siga que volen el seu pessebre. Però si això és així, ens tindran en contra. Perquè de la mateixa manera que no toleràvem el pessebre del PP i plantàvem cara i presentàvem demandes i demés, doncs ens posarem en contra del pessebre de qui siga. No poden haver pessebres, més pessebres ja en aquest país.
Però a part d'aquests problemes a nivell del País Valencià, també s'estan produint problemes a nivell de l'Estat espanyol, perquè ahir arribava una notícia que des de l'Estat espanyol denunciaven que la reobertura de RTVB xoca amb la llei d'estabilitat. Pot ser que això encara alenteixi més tot el procés?
Clar, això ve a afegir un cabàs de terra més a tota la història de Ràdio Televisió Valenciana, no? Però mira, fixa't, el Partit Popular està fent el treball brut al Consell. Finalment passaran com les persones que ho van intentar i no van poder perquè Montoro no els va deixar. Val? Les coses com siguen. Dos, si hagueren sigut més diligents, si hagueren fet la feina ben feta, si hagueren sigut ràpids, si no hagueren perdut el temps com l'han perdut, donant una passa avant, dues darrere, Ràdio Televisió Valenciana estaria oberta. I a més, si tu el que fas és obrir-la acatant una sentència que no va voler acatar Fabra, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, tu a Montoro li lleves la força. Perquè sempre li pots dir, mire, és 500.000 euros i a més estem acatant una sentència. Els governs han de complir la llei. Però clar, ara, si tu vols posar en marxa una nova radiotelevisió i si fas una dotació pressupostària X, doncs li dones el pretext a Montoro de dir-te, no, estàs eixint-te'n perquè estàs fent una cosa de nou. Estàs muntant una empresa pública de nou i això se n'és del que és l'equilibri pressupostari. La responsabilitat no és de Montoro, la responsabilitat del que està passant és del Consell, que no ha sabut fer les coses com s'havien de fer. I crida l'atenció i dol especialment quan resulta que el president de la Generalitat és periodista. Vull dir, hauria de tindre una sensibilitat especial cap al tema, no? Però, per descomptat, Montoro va posar totes les traves que puga. De fet, avui, ara mateix,
sí, hi ha una reunió
a Madrid, els síndics de Compromís i del Partit Socialista, Fran Ferri i Manolo Mata, estan reunits amb Montoro a Madrid, no sé fins a quina hora de la vesprada, no? Justament van a parlar-los del finançament i del cas concret de Ràdio Televisió Valenciana, però jo confio ben poc, ni en Montoro ni en els síndics de Compromís i del PSPB, perquè haguem pogut fer moltes coses, les haguem pogut fer molt ben fetes i no han volgut. Han estat passant-se la pilota, si és cosa del Consell, si és matèria de les Corts, si ha de ser les Corts Valencianes des de la Junta de Portaveu, si ha de ser el secretari autonòmic de comunicació, és a dir, no ha hagut mai un full de ruta clar, un responsable clar del tema de la recuperació, perquè això també facilita que ens tirem les culpes els uns als altres i que uns per altres ens deixem la feina per fer. El procés ha sigut i està sent molt tèrbol.
I abans volia comentar-te la reunió de Montoro, però ara mateix ja ho has comentat, i en aquest sentit Isabel Bonic, presidenta del Partit Popular al País Valencià, arran de la notícia que parlàvem ara, també afirmava que si ella estigués al governant en aquest moment no es reobriria Ràdio Televisió Valenciana. Creus que, com abans criticaves el consens amb el Partit Popular o Ciutadans, veient aquestes declaracions, com es pot seguir intentant negociar amb ells quan clarament diuen a la gent que no volen aquesta reobertura?
Jo no sé si negociaria amb la senyora Bonich. La senyora Bonich va premer el botó per a tancar-la. Aleshores, quina legitimitat té ella? És una diputada, sí, molt bé, però ja no, legitimitat en té ben poca. És el que et deia abans, dels botxins. És a dir, les Corts Valencianes tenen majoria suficient com per a treballar i tirar endavant un projecte seriós. Que volen estar d'acord? Bé, que no, que queden davant l'opinió pública com aquells que la mataren, que la tancaren, que la manipularen, que la afonaren econòmicament i la utilitzaren per a robar els valencians i que a més es neguen a obrir-la. Això també té un rèdit polític, que no han sabut aprofitar les forces del Botànic. M'entens? La senyora Bonich és normal que digui això, però si ells mai han volgut tindre una volta saquejada, no els aprofitava per a res la ràdio i televisió. No t'oblides que en la investigació del Gürtel la policia judicial es presenta en Canal 9 per a traure material. Part del sumari de Gürtel té proves que estan tretes des despatxos de Ràdio Televisió Valenciana. No interessa remoure res, ni reobrir res. És més, allò de borrón i cuenta nueva, molt millor. I si pot ser que no quede ni un paperet de l'etapa anterior, perquè podrien eixir coses molt dolentes, si no s'han destruït totes ja. Val? Aleshores, la senyora Bonich no té ninguna credibilitat. A més, ja li ho hem dit per activa i per passiva. A la senyora Bonich, a la senyora Català, al senyor Belver, de dir, però què van a dir vostès si vostès apretaren el botó per a tancar-la? Si són els responsables de la desfeta. Aleshores, les forces del Botànic haurien d'haver tirat sense perdre temps, vull dir, i això no vol dir que haguem fet segurament coses molt mal, com les faríem tu i jo si ens posarem a pensar qualsevol... Ara, la inactivitat, el perllongar el procés de forma quasi sense fi, això no podia conduir a cap bon lloc. Ja vam dir, els treballadors ja els vam dir que la solució a Canal 9 passava per actuar amb molta rapidesa, només arribar al govern, de manera que per a quan aquesta gent alçara el cap, la ràdio i televisió estiguera en marxa. I no han volgut fer-ho així. La senyora Bonich continuarà. No oblidem que Fabra va tancar la ràdio i la televisió perquè volia fer escoles i hospitals, tot i que va tancar llits i va tancar línies en valencià. Aleshores, que això no sàpien aprofitar-ho políticament, la negativa de Bonich, la negativa del Partit Popular, em sembla de poca talla política, perquè és que això és molt fàcil de desmuntar de cara a l'opinió pública, molt fàcil. S'acosta al final de legislatura i s'acosta sense una ràdio i televisió pública. I a més amb una llei que els deixa les mans lliures al Partit Popular per a privatitzar-la i per a fer el que vulguem. Perquè la llei de la nova llei de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació dona opció a privatitzar-la absolutament, tret dels informatius.
I ja per acabar, ara comentaves que s'acosta al final de la legislatura sense ràdio i televisió pública, però veieu possible o creieu possible que la reobertura és relativament pròxima o penseu que aquest procés encara s'allargarà més?
Home, a veure, jo ja, arribats a aquest punt, pròxima no la veig. També és de veres que ens arriben comentaris de que la gent més pròxima al secretari autonòmic de comunicació diu que al novembre estarà emetent. No sé com, francament. La veritat és que no sé com. Posar en marxa una televisió i una ràdio no és una cosa que es fa en dos dies i falta molta feina per fer, no? És de veres que este senyor, el Soriano, ja deu estar sent feina per a que siga així. Ells intentaran posar-la en marxa, però ara tenen la pota de Montoro damunt, que els diu que no tiren avant. Vull dir, seria dolorosíssim que intentaren obrir-la i que tornara a vindre el Partit Popular i els la tancara de nou, que és una altra possibilitat. I després no oblidem la sentència de l'Audiència Nacional. Si dicta sentència el jutge de nulitat o d'improcedència, això suposarà una despesa tremenda. És a dir, haver fet cas al comitè d'empresa haurà sigut 500.000 euros i en aquests moments una sentència de nulitat podrien suposar vora els 200 milions d'euros. Així les coses, és molt complicat veure una recuperació més o menys prompte. No sé, perquè econòmicament la situació és la que és, no? Tampoc pot, la Generalitat no pot disposar de grans quantitats de diners. I si una sentència l'obliga a indemnitzar els treballadors i a... Vull dir, és que si fora una sentència de nulitat, la plantilla tornaria a estar activa. Val? Això també possibilitaria novament unes negociacions i recuperar la televisió tancada. Està totalment obert i podria passar qualsevol cosa en els propers mesos, qualsevol cosa.
Doncs moltes gràcies, Rei Juan, extreballadora de Ràdio Televisió Valenciana, per atendre'ns. Seguirem el tema per veure com avança i si finalment es dona la recuperació o no.
Esperem que així siga, la recuperació i també la reciprocitat entre els mitjans de parla catalana, de Catalunya, de Balears i del País Valencià. Això seria quasi una utopia, ara com ara, però haurem de caminar cap a ella.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.
I fins aquí el Diuen d'avui. Demà tornarem amb més novetats, més actualitat. Recordeu que podeu recuperar totes les nostres entrevistes i programes a través de la web i el podcast. Que acabeu de passar una bona nit.